I a l'Ara. El govern i el PSC han arribat a un acord de pressupostos per al 2023 després de setmanes de negociacions. Demà està previst que s'aprovin en Consell Extraordinari. L'acord inclou un document sobre grans infraestructures que inclou la B40, la modernització també de l'aeroport del Prat i el Hard Rock. A tot plegat, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, en compareixença ha convidat Junts a sumar-se a l'acord de pressupostos, ja que el pacte inclou la immensa majoria de temes acordats amb Junts. I l'atur a l'eurozona durant el desembre es va mantenir pràcticament en mínims històrics després de registrar una taxa del 6,6%. Segons les dades provisionals presentades avui per l'Eurostat, poc més d'11 milions de persones es trobaven sense feina al conjunt de la zona euro, 23.000 més respecte al novembre. I 14 persones han mort al gener a les carreteres catalanes. Són dues persones més que en el mateix mes de l'any passat. Pel que fa al col·lectiu de vulnerables, de les 14 víctimes mortals, una era un motorista i dos eren vianants. Al llarg d'aquest gener també s'han registrat 46 ferits greus, 12 menys respecte fa un any. Situació crítica de les llevadores a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El 70% de les professionals han de treballar a més d'un lloc per assegurar l'atenció a les dones i a les famílies. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
El 70% de les llevadores de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han de treballar a més d'un lloc i superar les 60 hores setmanals per assegurar l'atenció a les dones. Una situació que fa anys que s'arrossega, però que ara es veu més agreujada per l'augment de les jubilacions. Així ho constata un estudi del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA. Gemma Martínez és la vocal llevadora.
Actualment s'està veient agreujat degut a les jubilacions, que en els propers 3 anys pràcticament un 40% de llevadores s'hauran jubilat a les nostres contrades, no es formen suficient llevadores per cobrir-les i, a més, actualment, per exemple, no hi ha llevadores per cobrir baixes de maternitat, baixes laborals o altres incidents que puguin succeir.
Les infermeres alerten que aquesta situació ha provocat la reducció de prop del 90% d'algunes activitats assistencials.
I el port de Tarragona col·locarà 8 biòtops als molls per regenerar la biodiversitat marina. Es tracta d'un nou projecte que ja es va iniciar davant la platja del Miracle, on els biòlegs han pogut constatar una millora de la biodiversitat. Tarragona, Ràdio Teresa Ortega.
El projecte consisteix en la immersió de 8 biòtops en 3 zones diferents d'aigües del port. La primera ubicació és al costat de les escales reials, la segona al moll d'Andalusia i la tercera al moll de Castella Oest. El president del port, Saúl Garreta, ha explicat durant la presentació del nou projecte que pot ser l'inici d'una anella blava per tota la costa, arribant fins al bosc de la Marquesa, a la ciutat de Tarragona.
Anar allargant, anar cap a Torredembarra, cap a tot el zoma del Pein de la Marquesa. O sigui, que el que ens agradaria a nosaltres és que això fos l'inici de tota aquesta anella blava, d'acord? Una mica, doncs, posar un valor que té moltes punts positius.
Aquesta actuació transformarà els molls del port en agents actius per la recuperació de la flora i la fauna marines.
I una última hora, suspesa la circulació de trens de les línies R7 i R8 per una avaria a la infraestructura d'Adif. Renfe ja està gestionant un servei alternatiu per carretera. I en esports, en bàsquet, la penya repesca l'eslovac Vladimir Brozianski, volíem dir, que d'aquesta manera torna al conjunt badaloní. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres, 1 de febrer de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 1 de febrer, avui toca repassar el final de mercat de fitxatges de futbol amb un sprint final de l'Espanyol, que va signar ahir tres noves incorporacions, les dels migcampistes Denis Suárez i José Grajera i la del desitjat porter Fernando Pacheco, provinent de l'Alavés. Pel que fa al Barça, Gavi ja lluirà aquest mateix vespre el seu nou dorsal, el 6, com a nou jugador del primer equip, en el partit que tanca la primera volta pel conjunt blau en el camp del Betis. Repte important per mantenir o augmentar l'avantatge al capdavant de la Lliga amb el principal perseguidor, el Real Madrid, però és que avui també juga el primer equip femení del Barça a València. Tenim jornada intersetmanal a la primera Federació Femenina de Futbol, el Cadí, la Seu, la Penya i el Baxi Manresa tenen cita europea en bàsquet i molt més. Tot això avui en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, l'Espanyol tanca el mercat d'hivern com l'equip que més despesa ha fet a la primera divisió masculina.
El conjunt perico ha fet 5 incorporacions aquest mes de gener. Els defensa César Montes i Ronael Pierre Gabriel, els migcampistes Denis Suárez i José Grajera, i el porter Fernando Pacheco, aquests tres últims signats ahir, a l'últim dia de mercat. L'Espanyol s'ha gastat més de 13 milions d'euros, el que significa una tercera part de la despesa total dels clubs de la Lliga.
L'Espanyol que reforça i el Barça que va poder inscriure ahir Gavi com a nou jugador del primer equip.
El jove migcampista andalús lluirà a partir d'aquest mateix vespre al dorsal 6, després que la Lliga hagi acatat la sentència judicial que ha permès al Barça inscriure el jugador. Ahir al vespre també es va fer oficial la sortida d'Héctor Bellerín, que està traspassat, volíem dir, a l'Sporting de Portugal després de no haver gaudit de la confiança de Xavi des de la seva arribada aquest estiu passat.
Un Barça que, com dèiem, tanca avui la primera volta de Lliga.
Els blaugranes visiten el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis en el partit pendent de la 17a jornada de Lliga, ajornada al seu dia per la Supercopa d'Espanya. A la convocatòria no hi és Bellerín, però sí tornen Lewandowski i Ferran Torres, que ja han complert els partits de sanció. També és el jove davanter del juvenil, Ángel Alarcón.
Betis-Barça avui a les 9 de la nit. El Barça, que és líder amb 5 punts més que el Madrid, que dijous rep, recordem, el València en el partit pendent que també té d'aquesta 17a jornada. Ahir també van conèixer els horaris per als clàssics de les semifinals de la Copa del Rei.
Anada al Santiago Bernabéu, es jugarà el dijous 2 de març a les 9 de la nit, i la tornada a l'Spotify Camp Nou el dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit.
I avui també juga el primer equip femení del Barça.
Les blaugranes visiten el camp del València en un enfrontament pendent de la 13a jornada de la Lliga F. El Barça ve de guanyar la Supercopa d'Espanya i encadenar dues golejades 7-0 i 0-6 contra Levante, Les Planes i el Granadilla de Tenerife, respectivament, i buscarà la 17a victòria en 17 partits de Lliga per seguir encapçalant la classificació.
València-Barça de Lliga F a les 7 de la tarda i abans tindrem jornada intersetmanal a la primera federació femenina.
Els tres equips catalans juguen a casa. El Barça B, que és quart, rep a 4:15 l'Oviedo. El filial blaugrana va confirmar la sessió ahir de tres jugadores a equips de la Lliga F: Ornella Vignola, Esther Laborde i Laura Coronado. Les dues primeres acabaran la temporada a l'Alavés, mentre que la jove portera Laura Coronado jugarà fins a final de temporada a l'altre equip català de la categoria, el Levante Les Planes. També avui a les 5 l'Espanyol rep el segon classificat, el Casereño, i a les 6 l'any Lleida, en posicions de play-off, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
I un últim punt de futbol, Badalona acollirà la final de la Copa Catalunya Absoluta.
S'enfrontarà l'Andorra de segona divisió al Badalona Futur de segona federació, una final que tindrà lloc el proper dimecres 15 de febrer. L'equip del Principat buscarà el seu segon títol després de l'aconseguit el 1994, mentre que el conjunt badaloní, fundat recentment, optarà la seva primera Copa Catalunya.
En bàsquet, victòria important ahir de l'Espanyol i Girona a l'Eurolliga femenina.
Les gironines consoliden en les 4 primeres places del grup que donen accés als play-off, després de guanyar clarament 56-74 al DBATK hongarès. A falta de dues jornades perquè acabi la fase de grups, l'Uni se situa a una victòria dels tres primers: Sopron, Zukurova i Skio, volíem dir. Hi ha un triomf més que el DBTK, amb qui tenen el bàsquet guanyat, a Baraix, i el Perfumeries Avenida. Avui encara han de jugar les castellanes contra el Sopron hongarès per completar la jornada.
Apretadíssima està aquesta Eurolliga femenina. Recordem que l'Esparon i Girona ha de jugar encara contra dos rivals directes als dos propers partits que li queden, tots els Fontajau, contra el Xucurova turc i contra el Perfumeries Avenida. I a l'Eurolliga masculina, ahir victòria treballada del Barça al Palau.
Els blaugranes van haver de remuntar contra un Maccabi que es va posar per davant en el tercer quart per acabar guanyant 83-78 per mantenir-se a les posicions capdavanteres de la classificació. El Barça torna a tenir partit d'Eurolliga demà mateix, també al Palau, contra el Bayern de Múnich.
I avui el Cadí, la Seu, pot fer història.
L'equip de la Seu ha de certificar la classificació per als quarts de final de l'Eurocup femenina, el que seria la millor actuació europea de la història del club. Per fer-ho, han de fer bo l'avantatge de 18 punts de l'anada a la Seu, avui a la pista del Flems, Carolo, Francès, en un partit que es disputa a les 8 del vespre.
I avui també la penya juga a casa a l'Eurocup masculina.
Doncs així és, el Joventut visita Letònia per jugar contra el Prometei ucraïnès en un partit amb el lideratge del grup en joc. Els dos equips arriben empatats amb 8 victòries i 4 derrotes al capdavant de la classificació. La penya, per cert, ha fet oficial aquest matí el retorn a Badalona de l'aler pivot eslovac Vladimir Brodzianski, que torna a la penya després del seu pas pel Partizan de Belgrat.
Brodzianski, que podria redebutar amb el Joventut dissabte en el duel català d'ACB contra el Baxi Manresa, un Manresa que també juga avui, també té compromís europeu.
L'equip de Pedro Martínez rep avui a 8:45 del vespre el nou concurs al Telecom Bonn Alemany, a la segona jornada del top 16 de la Basketball Champions League. Els dos equips venen de guanyar el seu primer partit d'aquesta fase i, per tant, una victòria manresana encararia molt la classificació per als quarts de final de la competició europea.
I també avui tenim jornada intersemanal a la Lliga Leport.
L'ICG Força Lleida rep a l'Espai Fruita Barris Nord al Leima Corunya a partir de 8:45 del vespre. Lleidatans són cinquens, a 2 victòries de la tercera plaça. I rep un conjunt corunyès que també és en llocs de play-off descens, un triomf per sota dels lleidatans. El Força Lleida continua invicta aquest curs al Barris Nord amb 9 victòries en 9 partits.
En handbol ja és oficial. Pol Valera és nou jugador del Barça.
El club blaugrana ha pagat la clàusula de rescisió del contracte del jove central amb el Granollers. Precisament Valera, que ve de guanyar el bronze al Mundial Masculí amb la selecció espanyola, podria debutar aquest mateix divendres contra els seus ex-equips en retorn a la competició de clubs amb el Barça Granollers de Lliga Sobal al Palau.
I encara a Granollers, ahir es va presentar Robert Cuesta com a nou entrenador del primer equip femení.
Cuesta torna a casa per substituir Dolo Martín, destituïda hores abans, amb l'objectiu de mantenir l'equip a la Lliga Guerreras. Les vallesanes ara mateix són avantpenúltimes a la Lliga. Robert Cuesta deixa el Rocasa Gran Canària, l'actual segon classificat, per tornar un Granollers, al qual ja va entrenar fins al 2021.
En hoquei patins, avui es completa la 16a jornada de l'hoquei Lliga Masculina.
Amb 4 partits, a les 8 del vespre s'enfrontaran d'una banda l'Alcoi i el Voltregà i de l'altra Calafell i Lleida. I a les 9 començaran els duels catalans entre l'Igualada i el Vilafranca i el Caldes i el Reus. El Reus buscarà recuperar la tercera plaça. El Vilafranca, la que seria la primera victòria del curs. I Voltregà, Caldes, Lleida, Igualada i Calafell volen consolidar les opcions de ser a places europees, situats ara mateix tots ells entre la cinquena i la desena posició.
I un últim apunt, en waterpolo aquest vespre també es disputa un partit pendent de la 12a jornada de la divisió d'honor femenina.
El Club Natació Sant Feliu, Club Natació Terrassa, jornal fa 10 dies per la participació de les vallesanes a l'Eurocup. El Terrassa, que encara té un altre partit pendent, busca apropar-se a la quarta plaça, mentre que les sanfeliuenques, avant penúltimes, arriben necessitades a punts. El partit comença a les 9 del vespre.
Dimecres 1 de febrer, comencem parlant de futbol. Ahir es va tancar el mercat de fitxatges d'hivern amb les novetats principalment a l'Espanyol. El conjunt perico va tancar ahir les arribades de Denis Suárez, ho explicàvem en directe. En una estona tindrà lloc la presentació i ja a la tarda van arribar el migcampista asturià internacional sub-21 i procedent de l'Sporting de Gijón, José Grajera, i fregant el límit horari el porter Fernando Pacheco, procedent de l'Alavés, a qui l'Espanyol ja va tantejar a l'estiu. Aquestes tres incorporacions se sumen a les de les defenses César Montes, el mexicà que ja ha debutat amb l'equip, i Ronald Pierre Gabriel, del lateral francès, mentre que en aquesta finestra han sortit el porter Benjamin Lecomte, traspassat al Montpellier, i el migcampista Pol Lozano, cedit al Granada. Pel que fa al Barça, el nom més destacat en l'últim dia de mercat va ser el de Gavi, el jove migcampista andalús, que ja ha estat inscrit com a nou jugador del primer equip i ahir ja es feia fotos amb la seva nova samarreta amb el dorsal 6, que lluirà per primera vegada en el partit oficial avui mateix, en l'últim partit de la primera volta de Lliga per al Barça de Xavi al camp del Betis. Els blaugranes visiten un dels camps més complicats de la primera divisió masculina i el tècnic Xavi Hernández elogiava la roda de premsa prèvia a l'equip que entrena Pellegrini.
Crec que és un equip amb molt talent, molt difícil de contrarrestar. Ells en pilota possiblement diria que és dels millors equips de la Lliga i sense pilota fan coses molt, molt bones també, no? Tenen jugadors molt diferencials, no? Borja Iglesias, Canales, Fekir, són futbolistes d'alt nivell. Ens va costar moltíssim a la semifinal de la Supercopa. El seu estadi ens costarà molt, però bé, jo crec que hem d'imposar molt el tenir la pilota, no? Crec que és una clau.
A la convocatòria del Barça tornant Lewandowski i Ferran Torres, que ja han complert els partits de sanció, no hi serà Héctor Bellerín, que ja és nou jugador de l'Sporting de Portugal. El Barça, per cert, va signar ahir també el jove lateral mexicà Julián Araujo, procedent de Los Angeles Galaxy i que tindrà fitxa del filial. Avui a les 9 de la nit aquest Betis-Barça, corresponent a la 17a jornada de Lliga, la que es va ajornar per la Supercopa, demà jugarà el Real Madrid-València. Els blancs sumen ara 5 punts menys que el Barça, que és líder. I també avui recupera partit de Lliga el primer equip femení del Barça, que buscarà la 17a vuitena victòria en 17 partits a la Lliga F al camp del València a partir de les 7 de la tarda. El Barça que arriba a línia ascendent després de guanyar la Supercopa a Mérida i de dues golejades 7-0 i 0-6 contra Levante, Les Planes i Granadella de Tenerife respectivament. El tècnic Jonathan Gilades avisava que el València també venia en bona ratxa després de 3 victòries consecutives i admetia que encara treballen per arribar a la seva millor versió, a la part més important de la temporada.
Amb la intenció d'intentar dominar el partit, sabem que hem de fer el nostre joc per crear ocasions de gol, evitar que les seves armes puguin lluir, a partir d'ahir guanyar el partit, que és el nostre objectiu. Jo crec que estem millorant la nostra versió respecte a la primera part de la temporada. Encara crec que no estem a la nostra millor versió, perquè bueno, una mica la idea és continuar millorant el nostre rendiment a nivell ofensiu, a nivell defensiu. Crec que hi ha coses que fem molt millor que a la primera part, i això implicava una mica de temps, entrenament, vídeo i aquesta millora, no?, per la part més important de la temporada, que encara està per venir.
El Barça que ha cedit 3 jugadores del filial, Ornella Vinyola, Esther Laborde i Laura Coronado, equips de la Lliga F, fins a la final de la temporada. Ornella i Laborde ho faran a l'Alavés i Coronado, portera de 19 anys, acabarà la temporada al Levante Les Planes, l'altre equip català de la màxima categoria estatal. Aquest València-Barça de la Lliga F començarà avui a les 7 de la tarda i avui també tenim jornada a la primera federació femenina. A 3:15 juga precisament el Barça B, actual quart classificat, rebent a l'Oviedo. A les 5, Espanyol, que és 9è, a 4 punts de la promoció d'ascens, rep el Cacereño, el segon, i a les 6 l'AM Lleida, ara mateix en zona de play-off, és 5è, rep el Requesens, el Rayo Vallecano. Ahir en parlàvem amb el tècnic del conjunt lleidatà, Rubén López, que assegurava que l'objectiu principal, malgrat ser 5ens, continuava sent la permanència.
Bueno, l'objectiu a principi de temporada, sent un dels pressupostos més reduïts de la categoria, era lluitar per la salvació i encara continua sent així. Nosaltres tenim clar que primer hem d'aconseguir els punts suficients per no patir, per no donar-nos a les posicions de descens. I a partir d'aquí, doncs, bueno, les jugadores són ambicioses i volen barallar per el més alt possible, però sense mirar l'objectiu principal, que era la salvació.
Aquesta tarda juga tota la 16a jornada d'aquesta categoria de plata femenina, amb els 3 equips catalans jugant a casa i lluitant per aquestes places de promoció d'ascens. Encara en futbol, un apunt més. Aquest matí ha presentat la seva candidatura a la repetició de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, que se celebrarà el proper dilluns 13 de febrer al Torrent, Juanjo Isern, un dels que va impugnar la primera votació i que ha decidit unir forces amb Àlex Talavera, el que va quedar segon per darrere del fins ara president Joan Soteres, que recordem aquesta mateixa setmana dimitia com a obligat pel TCE, pel Tribunal Català de l'Esport, com a president de la federació. Com dèiem, ens ho amplia des d'una a la torre, el Toni Cansino.
La ciutat de Girona ha estat l'escollida per Juan Cuiser per presentar la seva candidatura a president de la Federació Catalana de Futbol. El veí de Torredembarra, que ha unit forces amb la candidatura d'Àlex Talavera, aniran a una i serà Juanjo qui presidirà la candidatura. Joan Soteres, Pep Palacios i Juan Cuiser són els 3 candidats que els clubs catalans tindran l'oportunitat de decidir qui volen que sigui el seu president el proper dia 13 de febrer. Després d'haver anul·lat al tribunal les passades eleccions per irregularitats, amb aquesta nova data, 13 de febrer, tot i que és dilluns, esperen que hi hagi força participació per part dels clubs catalans. Avui Juanjo ha deixat molt clar que vol treballar amb els clubs petits perquè és el futur del futbol català.
Parlem ara de bàsquet. Després de les victòries d'ahir de l'Eurolliga de l'Uni al Barça, ara en parlarem. Aquest vespre tenen cita europea 3 equips catalans més. La més definitiva és la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup femenina, en què el Cadí la Seu mirarà de fer bona la renda de 18 punts de l'anada per classificar-se per primera vegada en la història del club per uns quarts de final de competició europea. Són 18 punts, però no està fet, ja que, tal com avisava el tècnic Jordi Acero, el rival, el Flem Carolo francès, és un bon equip a la pista i la pista també apretarà molt.
M'il·lusió de fer un bon partit, bé, com els deia avui les jugadores, no pensar en aquests 18 punts, sinó focalitzar en fer un bon partit des de l'inici, intentar que això ens faci no pensar-hi durant el partit, no, que ficar-nos. Sabem que ens trobarem un ambient especial, un pavelló on hi haurà molta gent remant a l'equip local. Sabem que és un repte molt gran, sabem que hi haurà moments que hi hagi mals moments, moments complicats, per tant aquí aquests moments és quan hem de ser més equip que mai, més fortes mentalment que mai i ajudar-nos més que mai.
A les 8 del vespre començarà aquest Flam Carolo Cadí la Seu. Dues hores abans, a les 6, el Joventut de Badalona jugarà a Riga, a Letònia, contra el Prometeu ucraïnès, exiliat, com dèiem, al país letó, en partit d'Eurocup masculina, partit amb el lideratge del grup en joc, que ara pertany als badalonins, ja que els dos equips es troben empatats amb 8 victòries i 4 derrotes. Els vertinegres, per cert, han fet oficial el retorn de Badalona de l'aler pivot eslovac Vladimir Brodzianski, procedent del Partizan de Belgrat. Brodzianski, que redebutarà amb la penya dissabte que ve a l'Olímpic en el duel català contra el Baxi Manresa, un Baxi Manresa que també té cita europea avui. El conjunt de Pedro Martínez rep el nou congost del Telecom Bonn alemany a la segona jornada del top 16 de la Basketball Champions League. Després de la victòria en el primer partit d'aquesta fase, els manresans volen sumar la segona victòria per encarar la classificació per als quarts. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa rep avui el congost al Telecom Baskets Bonn a 8:45 del vespre en un partit corresponent a la jornada 2 de la segona fase de la Lliga de Campions. Els manresans van guanyar el primer partit també a casa contra el Rytas Vilnius de Lituània i el conjunt alemany va fer el mateix a casa davant el Baxi Hirtürk. De fet, els alemanys, entre la Lliga Domèstica i la competició europea, no perden des del 26 de novembre. El Bonn és un dels equips de moda d'aquesta competició, amb fins ara una de les sensacions de la Lliga de Campions. El base TJ Shorts és el segon màxim anotador d'aquesta competició amb 24,2 punts per partit. Per tot plegat, a la prèvia del partit, el base del Baxi Dani Pérez creia que el rival és complicadíssim.
Equip revelació d'Alemanya i Europa, no? I Alemanya van segons, no? Un equip que òbviament no estava previst, no? Que estigués allà. Estan fent un joc molt dinàmic, un joc molt descarat, no? Són l'equip que juga més ràpid de tota Europa i, bueno, i tenen un jugador que està fent uns números increïbles, no? Com és el seu base, no? El seu base americà. Bueno, partit molt complicat, segur. Està clar que serà un partit difícil i una bona prova per l'equip per demostrar la milloria.
El Baxi Manresa, el rendiment entre la Lliga de Campions i la Lliga Endesa és molt diferent. En 7 partits jugats en competició europea, els manresans n'han guanyat 5 i només n'han perdut 2. Per aquest partit, el tècnic del Baxi, Pedro Martínez, no podrà comptar amb el lesionat Adam Baksinski. L'alè té una lesió al soli de la cama dreta i no s'ha determinat el temps de baixa. La bona notícia és el retorn del pivot Babatunde de l'Omulliwa després de superar una operació a la fàscia plantar del peu dret.
Gràcies, Pol. Aquest Baxi Manresa Telecom Bonn començarà a 8:45 del vespre al Nou Congost i un quart d'hora abans, a 8:45, començarà l'Espai Fruita Barris Nord, el ICG Força Lleida, el Leima Corunya, corresponent a la jornada intersemanal, la primera de la segona volta de la Lliga Leport. I ahir, victòries d'Unigirona i Barça a l'Eurolliga. A la competició femenina, les gironines van fer un gran partit a Hongria i van sumar una victòria importantíssima de 18 punts, 56-74, a la pista del DBTK, amb qui tenen ja guanyat el bàsquet a Beraix, amb els triomfes per Unigirona, encara la classificació pels play-off, però encara està tot apretadíssima a la falta de dues jornades i del duel directe de Wintre, Sopron i Perfumeries Avenida de Salamanca. Televisió Girona, Joan Massaguer.
Cop de puny sobre la taula de l'Espar Girona al camp del DBTK de Miskolc, d'on s'enduen una victòria de 18 punts de diferència. Les jugadores de Bernat Canut, tot i les baixes, van posar-se per davant en el marcador ràpidament i no van patir en cap moment del partit. Araujo, Tolo i Garner van liderar el bon joc coral de les visitants. L'Espar Girona va prendre de les derrotes contra el Sopron i el Chio i, lluny de relaxar-se a l'últim quart, van posar una marxa més que els va servir per no patir per endur-se a l'averaix particular contra les hongareses. Amb aquest resultat, passi el que passi el partit d'avui entre el Perfumeries Avenida i el Sopron, l'equip gironí acabarà la jornada en places de play-off, a dues jornades d'acabar la fase regular de l'Eurolliga.
Gràcies, Joan. I a l'Eurolliga masculina, ho dèiem, victòria treballada ahir del Barça, la visita del Maccabi de Tel Aviv al Palau, 83-78, després d'una bona reacció del conjunt blanc a l'últim quart, després que els israelians es posessin per davant al tercer. Demà mateix, nou duel d'Eurolliga al Palau, en aquest cas contra el Bayern de Munic. I en hoquei patins, avui es completa la 16a jornada de l'hoquei Lliga masculina, de la qual ja s'han jugat 3 partits que deixen el Barça més líder, amb 7 punts més que el Liceo, que és segon, i 11 més que el Noia, que és provisionalment tercer a falta dels partits d'avui. A les 8 del vespre tindrem un Alcoi-Voltregà, dos equips separats per només 3 punts a la zona mitja, i a la mateixa hora el duel català entre el Parlem Calafell, equip de Champions, i el Finques Pres Lleida, que també juga competició europea, en aquest cas la Europe Cup. A la Lliga el Calafell està consolidat entre els 5 primers, mentre que els Lleida Lleidatans es troben a mitja taula. Aquest Calafell Lleida començarà a les 8 del vespre. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Tornarà així a competir a l'Hockey Lliga l'equip de la capital del Segrià, després de disputar el cap de setmana passat el partit d'anada dels vuitens de final de l'Europe Cup a Lleida contra el Valdanyo, i que hi han derrotat per 4-5. Ara l'escenari és ben diferent i en joc. El Finques Prats Lleida té l'opció de poder mirar les posicions altes de la classificació si supera el Calafell aquest dimecres, i és que el conjunt del Baix Penedès és l'actual cinquè classificat amb 30 punts, mentre que els lleidatans es troben a la vuitena posició amb 19 punts. En parlava de tot plegat el jugador llistat Sergi Duc.
Bé, sabem que serà un partit molt intens, però al final si ens volem enganxar al grup de dalt a la Lliga, sabem que que són partits que hem d'anar a guanyar sí o sí, i serà un partit bonic, amb un pavelló molt bonic, amb un públic molt bonic. I aquests són els partits que agrada de jugar i esperem sumar 3 punts.
El partit dona l'altre de sortida aquest dimecres a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. I a les 9, dues catalans més. D'una banda, l'Igualada, que està fent una gran temporada i és 6-0, rebrà el Cué, un Vilafranca que només ha sumat un punt després de 15 jornades. I també a les 9, partides entre el Caldes i el Reus. Els vallesans també es troben a mitja taula i rebran un Reus que també, immers en la Champions, vol recuperar la tercera posició que li va prendre provisionalment el Noi al cap de setmana. La prèvia des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Aquest vespre juga al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui el partit corresponent a la 16a jornada de l'Hockey Lliga entre Caldes i Reus. El conjunt calderí arriba a la cita amb bones sensacions després d'haver superat el cap de setmana la fase de vuitens de final de la World Skate Europe Cup. Així ho explica l'entrenador Eduard Candami.
Bé, l'afrontem amb forces renovades després de la victòria que vam fer la Vendem al partit de la CERS. Tenim ganes de fer un partit d'aquest nivell, no?, contra un gran Reus, que està fent una molt bona, fa molt que no perden, estan jugant molt bé, molt dinàmics, amb unes individualitats brutals. Bé, nosaltres haurem de fer el nostre partit, tenir clar que hem d'estar molt atents al nivell defensiu perquè és un equip que arriba i arriba molt bé, i amb atac, doncs, bé, acabar bé les jugades perquè la contra del Reus també és molt gran. No?
Candami també apunta que tenen ganes de trobar-se amb la victòria i especialment a casa en la competició de Lliga. Els calderins són ara novens a la classificació amb 18 punts, mentre que els del Baix Camp són quarts amb 34 punts. Look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, a l'Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Punt de llibre, amb Joan Fàbregas.
Parlarem d'un llibre titulat La nit abans, de Bea Cabezas, i publicat per l'editorial Rosa dels Vents. La Bea Cabezas és de Barcelona, va néixer l'any 1976 i és llicenciada en periodisme i també està molt vinculada al món del teatre. A l'any 2008 va publicar la seva primera novel·la, que era El monestir de les ombres, i el 2012, amb el títol La ciutat vertical, va guanyar el premi Carlemany. El 2013 va publicar la seva tercera novel·la, que es diu Emprenyades, en català i en castellà ho van traduir com Embarazades alterades, i actualment no viu a Barcelona, sinó que viu a Los Angeles, als Estats Units. Aquesta novel·la és la història de la rebel·lia d'una noia que vol trencar les normes del franquisme a les acaballes dels anys 60, quan s'esperava que la màxima aspiració d'una noia jove era, doncs, casar-se i convertir-se en mestressa de casa i fer-se càrrec del marit i els fills, tot i els aires de llibertat que començaven a arribar d'altres països en aquests temps, no? Situem al febrer del 1965, que és l'any del concert dels Beatles a la Monumental, de les manifestacions a Washington en contra de la guerra de Vietnam o de l'assassinat de Malcolm X. També a Barcelona els estudiants es mobilitzen, tot i que el règim, doncs, s'entesti en ignorar-los o en reprimir-los. I en aquest context, l'Anna, la nostra protagonista, que és una noia de 19 anys, entra a treballar com a taquígrafa al desaparegut Diario de Barcelona. A l'Anna li hauria agradat estudiar, però sent filla d'una família modesta no es pot permetre anar a la universitat. Per tant, haurà de fer d'assistent de l'Eduard, que sí que és un jove periodista acabat de graduar-se. Entre ells naixerà una relació tensa i conflictiva, i tot i així serà junts entre entrevistes a los Mustangs, als Sirex i als Beatles, com l'Anna anirà descobrint la seva vocació de periodista i lluitarà per canviar el paper de la dona en les redaccions dels diaris dominades en aquells temps, sobretot pels homes.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres, 1 de febrer de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 1 de febrer, dimecres carregadet d'esport. Avui recuperen partits pendents de Lliga els primers equips masculí i femení del Barça, tots dos líders. L'equip de Xavi visita el complicat camp del Betis, l'actual sisè classificat, amb les novetats de Lewandowski i Ferran Torres, que ja han complert els seus partits d'ascensió, i la de Gavi, que estrenarà dorsal ja com a nou jugador del primer equip, el 6. I el de Jonathan Giraldez buscarà el camp d'un València en línia ascendent, la que seria la 17a victòria en 17 partits, la 52a consecutiva en Lliga. Parlarem de futbol, però també de bàsquet, perquè avui pot fer història a Europa el Cadí la Seu, i també tenen cita europea a la Penya i el Manresa, però també hoquei patins, waterpolo i fins i tot boxa. Tot això i més avui l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García, Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, l'Espanyol tanca el mercat d'hivern com l'equip que més despesa ha fet de la primera divisió masculina.
El conjunt perico ha fet 5 incorporacions aquest mes de gener. Els defensa César Montes i Ronel Piega Gabriel, els migcampistes Denis Suárez i José Grajera, i el porter Fernando Pacheco, aquests tres últims signats ahir en l'últim dia de mercat. L'Espanyol s'ha gastat més de 13 milions d'euros, el que significa una tercera part de la despesa total dels clubs de la Lliga.
L'Espanyol que s'ha reforçat i el Barça que va poder inscriure ahir Gavi com a nou jugador del primer equip.
El jove migcampista andalús lluirà a partir d'aquest mateix vespre al dorsal 6, després que la Lliga hagi acatat la sentència judicial que ha permès al Barça inscriure el jugador. Ahir al vespre també es va fer oficial la sortida d'Héctor Bellerín, que està traspassat a l'Sporting de Portugal després de no haver gaudit de la confiança de Xavi des de la seva arribada aquest estiu passat.
Un Barça que, com dèiem, tanca avui la primera volta de la Lliga.
Els blaugranes visiten el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis en el partit pendent de la 17a jornada de Lliga, ajornat en el seu dia per la Supercopa d'Espanya. A la convocatòria no hi serà Bellerín, però s'hi tornen Lewandowski i Ferran Torres, que ja han complert els partits de sanció. També és el jove davanter del juvenil Ángel Alarcón.
El Betis-Barça avui a les 9, el Barça que és líder amb 5 punts més que el Madrid, que rep dijous, recordem, el València en el partit pendent d'aquesta 17a jornada. I ahir també van conèixer els horaris pels clàssics de semifinals de la Copa del Rei.
L'anada del Santiago Bernabéu es jugarà el dia 2 de març, dijous, a les 9 de la nit, i la tornada a l'Spotify Camp Nou el dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit.
Per cert, un apunt d'última hora, el comitè de competició ha fet oficial els dos partits de sanció per a l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, que va ser expulsat, recordem, dissabte en el partit de Montilivi contra el Barça per protestar a l'àrbitre. Per tant, Michel, que no seurà a la banqueta de l'equip gironí en els dos propers partits de Lliga. I avui també juga el primer equip femení del Barça.
Les blaugranes visiten el camp del València en un enfrontament pendent de la 3a jornada de la Lliga F. El Barça ve de guanyar la Supercopa d'Espanya i d'encadenar dues golejades, 7-0 i 0-6 contra Levante Les Planes i la Granadilla de Tenerife, respectivament, i buscarà la 17a victòria en 17 partits de Lliga per seguir encapçalant la classificació.
València-Barça de Lliga F a les 7 de la tarda, i abans tindrem jornada intersemanal a la primera federació femenina.
Els tres equips catalans es juguen a casa. El Barça B, que és quart, rep a 3:45 l'Oviedo. El filial blaugrana va confirmar la sessió ahir de tres jugadores a equips de la Lliga F: Ornella Vignola, Esther Laborde i Laura Coronado. Les dues primeres acabaran la temporada a l'Avés, mentre que la jove portera Laura Coronado jugarà fins a final de temporada a l'altre equip català de la categoria, el Levante Les Planes. També avui a les 5 l'Espanyol rep el segon classificat, el Casereño, i a les 6 l'any Lleida, en posicions de play-off, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
I un últim punt de futbol, Badalona acollirà la final de la Copa Catalunya Absoluta.
S'enfrontaran l'Andorra a segona divisió i el Badalona Futur de segona federació, una final que tindrà lloc el proper dimecres 15 de febrer. L'equip del Principat buscarà el seu segon títol després de l'aconseguit el 1994, mentre que el conjunt badaloní, fundat recentment, optarà a la seva primera Copa Catalunya.
En bàsquet, victòria important ahir de l'Esperon i Girona a l'Eurolliga femenina.
Les gironines consolien les quatre primeres places del grup que donen accés als play-off després de guanyar clarament 56-74 al DBTK hongarès. A falta de dues jornades perquè acabi la fase de grups, l'Uni se situa a una victòria dels tres primers, Sopron, Sukurova i Xio, i amb un triomf més que el DBTK, amb qui tenen el bàsquet Tavares guanyat i el Perfumeries Avenida. Avui encara ha de jugar l'equip castellà contra el Sopron hongarès per completar la jornada.
Està apretadíssima aquesta Eurolliga femenina. Recordem que l'Esperon Girona de jugadors contra dos rivals directes als dos partits que li queden, els de Fontajau contra el Xucurova i contra el Perfumeries. I a l'Eurolliga masculina, victòria treballada ahir del Barça al Palau.
Els blaugranes van haver de remuntar contra un Maccabi que es va posar per davant en el tercer quart per acabar guanyant 83-78 per mantenir-se a les posicions capdavanteres de la classificació. El Barça torna a tenir partit d'Eurolliga demà mateix també al Palau contra el Bayern de Múnich.
I avui el Cadí la Seu pot fer història.
L'equip de la Seu ha de certificar la classificació per als quarts de final d'Eurocup femenina, el que seria la millor actuació europea de la història del club. Per fer-ho han de fer bo l'avantatge de 18 punts de l'anada a la Seu avui a la pista del Flames Carolo francès, un partit que començarà a les 8 del vespre.
I també avui la penya juga a l'Eurocup masculina.
El Joventut visita Letònia per jugar contra el Prometeu ucraïnès en un partit amb el lideratge del grup en joc. Els dos equips arriben empatats amb 8 victòries i 4 derrotes al capdavant de la classificació. La penya, per cert, ha fet oficial aquest matí el retorn a Badalona de l'epivot eslovac Vladimir Brochianski, que torna a la penya després del seu pas pel Partizan de Belgrat.
Brochianski, que podria redebutar amb el Joventut dissabte en el duel català de CB contra el Baxi Manresa, un Manresa que també té avui compromís europeu.
L'equip de Pedro Martínez rep avui a 3:45 del vespre el nou Congost al Telecom Bon Alemany, en la segona jornada del top 16 de la Basketball Champions League. Els dos equips venen de guanyar el seu primer partit d'aquesta fase i, per tant, una victòria manresana encararia i molt la classificació per als quarts de final de la competició europea.
I un últim punt de bàsquet. Avui també tenim jornada intersemanal a la Lliga Leport.
El Força Lleida rep l'espai Fruita Barris Nord de l'Eima a Corunya a partir de 9:15 del vespre. Els lleidatans són cinquens a dues victòries de la tercera plaça i reben un conjunt gallec que també és en llocs de play-off d'ascens, un triomf per sota dels lleidatans. El Força Lleida continua invicta aquest curs al Barris Nord amb 9 victòries en 9 partits.
En embolge és oficial, Pol Valer és nou jugador del Barça.
El club blaugrana ha pagat la clàusula de rescissió del contracte del jove central amb el Granollers. Precisament Valera, que ve de guanyar el bronze al Mundial masculí amb la selecció espanyola, podria debutar aquest mateix divendres contra el seu ex-equip en el retorn a la competició de clubs amb el Barça a Granollers de Lliga Sobal al Palau.
I encara a Granollers, ahir s'ha presentat Robert Cuesta com a nou entrenador del primer equip femení.
Cuesta torna a casa per substituir Dolo Martín, destituïda hores abans, amb l'objectiu de mantenir l'equip a Lliga Guerreres. Les vallesanes ara mateix són avantpenúltimes a la Lliga. Robert Cuesta deixa el Rocas a Gran Canària, l'actual segon classificat, per tornar a un Granollers, el qual ja va entrenar fins al 2021.
En hoquei patins, avui també es completa la 16a jornada de l'hoquei Lliga masculina.
Amb 4 partits, a les 8 del vespre s'enfrontaran d'una banda l'Alcoi i el Voltregà i de l'altra Calafell i Lleida, i a les 9 començaran els duels catalans entre l'Igualada i el Vilafranca i el Caldes i el Reus. El Reus buscarà recuperar la tercera plaça, el Vilafranca, la que seria la primera victòria al curs, i Voltregà, Caldes, Lleida, Igualada i Calafell volen consolidar les opcions de ser a places europees, situats ara mateix, tots ells, entre la cinquena i la desena posició.
I un últim punt, en waterpolo, aquest vespre també es disputa un partit pendent de la 12a jornada de la Divisió d'Honor femenina.
El Club Natació Sant Feliu, Club Natació Terrassa, ajornat fa 10 dies per la participació de les vallisanes a l'Eurocup. El Terrassa, que encara té un altre partit pendent, busca apropar-se a la quarta plaça, mentre que les Sant Feliuenques, amb penúltimes, arriben necessitades de punts. El partit comença a les 9 del vespre. Ladies and gentlemen.
Dimecres 1 de febrer, comencem parlant de bàsquet. Després de les victòries d'ahir de l'Eurolliga de l'Uni Girona i el Barça, ara en parlarem. Aquest vespre tenen cita europea tres equips catalans més. La més definitiva és la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup femenina, en què el Cadí la Seu mirarà de fer bona la renda de 18 punts de l'anada per classificar-se per primera vegada en la història del club per uns quarts de final de competició europea. Són 18 punts, però caldrà posar els 5 sentits avui a França contra el Flams Carolo. A UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
Amb un avantatge còmode de 18 punts, 72-50,
4 aconseguit en el partit d'anada al Palau d'Esports. El Cadí la seu afronta la tornada dels vuitens de final amb la màxima il·lusió possible, però tal com deia l'entrenador Jordi Acero, amb els peus a terra.
Penso que la setmana passada, igual que vaig dir el partit contra Castors Brain a Bèlgica, aquestes dues victòries són victòries de molt de prestigi, penso, i de molt de valor, perquè són dos equips, i aquest últim encara més, el francès, amb molt de nivell. Per tant, tenir els peus a terra, treballar, ajudar-nos durant els 40 minuts i anar totes juntes a per l'objectiu.
Si el Cadí la Seu aconsegueix el bitllet per formar part de les 8 millors de la competició, aquesta generació escriuria una nova pàgina dins la història d'un club que mai ha arribat tan lluny a Europa. D'això en parlava Cero.
Bé, l'equip sap que el club mai ha passat aquesta als quarts de final, per tant, com a equip tenim aquesta il·lusió de poder passar ronda. Com dius, estem focalitzades amb la Lliga, però bé, un cop ja estem aquí, doncs i amb el resultat que vam poder treure la setmana passada, doncs hem d'intentar, com estic dient, a fer el millor partit possible que ens pugui apropar en aquests quarts de final.
El partit a la pista del Flames Carolo francès aquest dimecres a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. A les 8 començarà aquest partit de tornada de vuitens de final d'Eurocup. Dues hores abans, a les 6, el Joventut de Badalona jugarà a Riga, a Letònia, contra el Prometeu ucraïnès en partit d'Eurocup masculina. Partit amb el lideratge del grup, del grup A, que ara mateix pertany als badalonins en joc, ja que els dos equips es troben empatats amb 8 victòries i 4 derrotes. Els bertinegres, per cert, han fet oficial aquest mateix matí el retorn a Badalona de l'aler pivot eslovac Vladimir Brodzianski, procedent del Partizan de Belgrat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
L'eslovac Vladimir Brodzianski s'ha desvinculat del Partizan de Belgrat i ja és oficialment jugador del Joventut. El pivot podrà estar fins i tot dissabte present al Palau Olímpic en el partit contra el Baxi Manresa. Així, la penya té per fi el 4 que necessitava des de la baixa de William Howard. I el que és més important, com explica el director esportiu de la penya, Jordi Martí, és que l'han pogut inscriure a l'Eurocup.
Dimarts de primera setmana era l'últim dia d'inscripció per Eurocup, amb el que teníem un tall en aquí, que o incorporàvem un jugador o ja no podríem tenir ningú més per Eurocup. I era una de les coses que estàvem treballant. Haguéssim volgut que 15 dies enrere això ja hagués sigut possible, però bueno, ha costat bastant de poder treure'l de Partizan.
D'altra banda, el Joventut va arribar ahir al vespre a Riga, on avui a la tarda, a les 6, jugarà contra el Prometeu ucraïnès, partit d'Eurocup, i amb la novetat de Yannick Crack a la convocatòria, mentre David Gander, que serà per aviat, no ha viatjat. El jugador neerlandès va patir un esquinç de turmell que l'ha tingut dues setmanes de baixa i se suma així a l'expedició verdinegra en el darrer moment. També continuaran amb l'equip els joves del Prat Joventut Miguel Malik Allen i Leonardo Keke, qui podria tenir minuts per l'absència de David Gander. Els verdinegres arriben amb confiança després del solvent triomf a Bilbao, però toparan amb un rival desfermat, amb 5 victòries seguides i que sumen més de 84 punts per partit. Els dos equips estan igualats al lideratge del grup amb un balanç de 8 victòries i 4 derrotes i qui guanyi, per tant, sortirà el líder de l'enfrontament.
Gràcies, Ferran. Brodzianski, que, com sentíem, redebutarà amb la penya dissabte que ve a l'Olímpic en el duel català contra el Baxi Manresa, un Baxi Manresa que també té cita europea avui, on va molt diferent que l'ACB, on és QE, de fet, penúltim, amb 3 victòries, les mateixes que el Betis, que és QE, i el Fuenlabrada. El conjunt de Pedro Martínez rep avui el Nou Congost, el Telecom Bonn alemany, en la segona jornada del top 16 de la Basketball Champions League. Després de la victòria en el primer partit d'aquesta fase, els manresans volen sumar la segona victòria per encarar la classificació per a les eliminatòries, pels quarts de final. Escoltem el base del Manresa, Dani Pérez.
Està clar que serà un partit difícil i una bona prova per l'equip per demostrar la milloria. L'afició sempre respon, no? Bueno, tenim un altre partit, no? Després ve una aturada important, no? Per tant, que vinguin a animar l'equip, que ens farà molta falta, com perquè bueno, ja et dic que juguem contra un equip així i segur que serà un partit molt complicat.
Aquest Baxi Manresa Telecom Bonn començarà a 3 quarts de 9 del Nou Congost i un quart d'hora abans, a 2 quarts de 9, començarà l'Espai Fruita Paris Nord, també avui l'ICG Força Lleida Leima Corunya, corresponent a la jornada intersemanal, la primera de la segona volta de la Lliga Leport. Els gallecs són un rival directe, sumen només una victòria menys que els lleidatans, que són 6ens i venen de perdre clarament el cap de setmana passat a la pista d'Estudiantes. Hi ha victòries d'Uni Girona i Barça a l'Eurolliga. A la competició femenina, les gironines van fer un gran partit a Hongria i van sumar una victòria importantíssima de 18 punts, 56-74, a la pista del DBTK, amb qui tenen guanyat, de fet, el bàsquet a Beraix. Escoltem el tècnic Bernat Canut, evidentment satisfet.
Per nosaltres era un partit molt important. Veníem amb baixes sensibles, la lesió de la G al cap de setmana i d'última hora les molèsties, ja quasi bé la lesió de Vinta Drame, que no ha sigut possible que jugués, però l'equip sens dubte ha sortit a pel partit des del primer moment. Crec que hem fet uns 36-37 minuts de bon joc, content per l'actitud de les jugadores, el treball tant en defensa com en atac, i ens emportem una victòria molt important per l'equip. Seguim estant allà a recuperar una mica pel partit duríssim que tenim dissabte contra Saragossa a casa.
Amb el triomf, l'Esperon i Girona encara a la classificació pels play-off, però encara està tot apretadíssim a falta de dues jornades i del duel directe d'avui entre el Sopron i el Perfumeries Avenida de Salamanca. Per cert, a les dues jornades que li queden a l'Uni Girona, s'enfrontarà a les dues a Fontejau, a casa, contra les Castellanes, el Perfumeries d'Avenida, i també contra el Chukurova Turk, dos rivals directes per aquesta classificació. I a l'Eurolliga masculina, victòria i treballada del Barça a la visita del Maccabi de Tel Aviv al Palau, 83-78, després d'una bona reacció del conjunt blaugrana a l'últim quart, després que els israelians es posessin per davant. El tercer, el tenis, ara Jessica Beixus, demanava solidesa.
Pido de equipo no es ser a un nivel increíble cada día. Es que nosotros tenemos que aprender a ser sólidos, no cometer errores graves que nos castiga. Yo pido a ellos que sean más sólidos, que no tenemos que meter cuatro triples seguidos a algún jugador. Esto a veces pasa, a veces no. Ser sólidos, hacer que otro equipo sufre.
Amb la victòria, el Barça suma les mateixes victòries que el Madrid, que encara ha de jugar avui contra el Panathinaikos, i una menys que l'Olympiacos, que també va guanyar ahir i lidera la classificació. Demà mateix, nou duel d'Eurolliga, al Palau també, en aquest cas contra el Bayern de Múnich. Parlem ara de futbol. Ahir es va tancar, recordem, el mercat de fitxatges d'hivern amb novetats principalment a l'Espanyol, l'equip que més ha gastat a tota la primera divisió masculina d'Espanya. El conjunt Perico va tancar ahir les arribades de Denis Suárez, l'explicàvem en directe, en una estona ha de tenir lloc la presentació, de fet aquest mateix migdia, i ja a la tarda van arribar al migcampista asturià internacional sub-21 i procedent de l'Sporting de Gijón, José Grajera, i fregant el límit horari el porter Fernando Pacheco, procedent de l'Alavés, a qui l'Espanyol ja va tantejar a l'estiu. Aquestes tres incorporacions se sumen a les dels defenses César Montes i Ronald Pierre Gabriel, mentre que en aquesta finestra han sortit el porter Benjamin Lecomte, traspassat al Montpellier, i el migcampista Pol Lozano s'ha dit al Granada. Pel que fa al Barça, el nom més destacat en l'últim dia de mercat va ser el de Gavi. El jove migcampista andalús ja ha estat inscrit com a nou jugador del primer equip i ja es va fer ahir fotos oficials amb la seva nova samarreta, amb el dorsal 6, que lluirà per primera vegada en partit oficial avui mateix, en l'últim partit de la primera volta de Lliga pel Barça de Xavi al camp del Betis. Els blaugranes visiten un dels camps més complicats de la primera divisió masculina i el tècnic Xavi Hernández elogiava la roda de premsa prèvia a l'equip que entrena Pellegrini.
Crec que és un equip amb molt talent, molt difícil de contrarrestar. Ells, en pilota, possiblement diria que és dels millors equips de la Lliga, i sense pilota fan coses molt, molt bones també, no? Tenen jugadors molt diferencials, no? Borja Iglesias, Canales, Fekir, són futbolistes d'alt nivell. Ens va costar moltíssim a la semifinal de la Supercopa, el seu estadi ens costarà molt, però bé, jo crec que hem d'imposar molt el tenir la pilota, no? Crec que és una clau.
A la convocatòria del Barça tornen Lewandowski i Ferran Torres, que ja han complert els partits de sanció. No hi serà Héctor Bellerín, que ja és nou jugador de l'Sporting de Portugal, ho van fer oficial ahir al vespre. El Barça, per cert, va signar ahir també el jove lateral mexicà de 21 anys, Julián Araujo, procedent de Los Angeles Galaxy i que tindrà fitxa del filial. Avui, a les 9 de la nit, aquest Betis-Barça, corresponent a la 17a jornada de Lliga, la que es va ajornar per la Supercopa, demà jugarà el Real Madrid-València. Els blancs sumen ara 5 punts menys que el Barça, a falta d'aquests dos partits, el Barça que és líder. I també avui recupera partit de Lliga el primer equip femení del Barça, la que buscarà la 17a victòria en 17 partits de Lliga F al camp del València a partir de les 7 de la tarda. El Barça que arriba en línia ascendent després de guanyar la Supercopa a Mèrida i de dues golejades 7-0 i 0-6 contra Levantes Planes i Granadilla de Tenerife respectivament. El tècnic Jonathan Giraldez avisava que el València també venia en ratxa i admetia que encara treballen per arribar a la seva millor versió, a la part més important de la temporada.
Amb la intenció d'intentar dominar el partit, sabem que hem de fer el nostre joc per crear ocasions de gol, evitar que les seves armes puguin lluir, a partir d'ahir guanyar el partit, que és el nostre objectiu. Jo crec que estem millorant la nostra versió respecte a la primera part de la temporada. Encara crec que no estem a la nostra millor versió, perquè bueno, una mica la idea és continuar millorant el nostre rendiment a nivell ofensiu, a nivell defensiu. Crec que hi ha coses que fem molt millor que a la primera part, i això implicava una mica de temps, entrenament, vídeo, i aquesta millora, no?, per la part més important de la temporada, que encara està per venir.
El Barça que s'ha dit tres jugadores del filial, Ornella Vinyola, Esther Laborde i Laura Coronado, equips de la Lliga F fins a final de temporada. Ornella i Laborde ho faran a l'Alavés i Coronado, portera de 19 anys, acabarà la temporada al Levante Les Planes, l'altre equip català de la categoria. Aquest València-Barça de Lliga F començarà a les 7 de la tarda i avui també tenim jornada de primera federació femenina. A 3:15 juga precisament el Barça B, actual quart classificat, rebent a l'Oviedo. A les 5, l'Espanyol, que és 9è a 4 punts de la promoció de descens, rep el Cacereño, el segon classificat, i a les 6, l'AM Lleida, ara mateix en zona de play-off, és 5è, rep el Recasens, el Rayo Vallecano. La prèvia des de Munt FM, Daniel Tejedor.
L'equip del Recasens busca ampliar la ratxa de 9 partits consecutius sense conèixer la derrota. Suma 23 dels darrers 27 punts en joc. Les blaves s'han situat 5è amb 30 punts en posició de play-off després d'arrencar la temporada a les últimes posicions de la taula. El rival en aquesta jornada intersetmanal serà el Rayo Vallecano, penúltim classificat amb només 12 punts. Rubén López, entrenador de les lleidatanes, analitza el seu rival.
És un equip que està baix, que no està guanyant, que no està traient punts, però que és un equip que acaba de baixar a primera divisió. És un equip amb molt bones jugadores, molt bones individualitats, que compliquen el partit en qualsevol moment. Ja ho vam veure a l'anada. El partit que teníem la primera part controlat se'ns va complicar en 5 minuts i ens va costar molt empatar-lo, i és un equip molt necessitat.
Les blaves continuen amb les baixes de Tamara, Abril i Nàdia, a les que se suma el nou fitxatge Nerea, lesionada en el partit del debut. Debutarà, això sí, el nou fitxatge Gemma Ginés, provinent de l'Eibar. El partit serà a les 6 de la tarda al Recasens.
En handbol, un parell de punts. Barça i Granollers han fet oficial el fitxatge de Pol Valera per part del club blaugrana, que incorpora un dels medallistes en l'últim Mundial masculí, que amb la selecció espanyola va guanyar el bronze, i que podria debutar aquest mateix divendres en el retorn a la competició de clubs contra el seu exequip, en el Barça-Granollers de la segona volta de la Lliga a Sobal al Palau Blaugrana. Escoltem ja el ja nou jugador del Barça, Pol Valera.
La frase típica és un somni estar aquí. Estic molt content i molt il·lusionat i amb ganes de demostrar que puc estar aquí, que puc ajudar l'equip i guanyar tots els títols possibles. El Granollers és el club que m'ha format i li tinc una estima molt, molt gran, però al final un tren com el del Barça, que sempre ho he dit, és el millor equip del món, no el puc deixar passar, és una oportunitat única i l'agafo amb moltes ganes.
Pol Valera, que s'acomiadarà aquesta tarda en roda de premsa del Club Vallesa, on va arribar amb 11 anys a l'infantil i va debutar amb el primer equip als 18 l'any 2017. Veurem si debuta amb el seu nou equip, el Barça, divendres mateix, com dèiem, al Palau Blaugrana, precisament contra el Granollers. Un Granollers que en un moment convuls esportivament parlant i que ahir a la tarda feia oficial, va presentar, de fet, el nou entrenador del primer equip femení, Robert Cuesta, que torna a casa, el CAC 7 Balomano Granollers, amb l'objectiu de mantenir l'equip a la Lliga Guerreras. L'escoltem.
Al final, jo sóc un seguidor més del Balomano Granollers. Jo ho passava molt malament cada cop que jugava en contra del Balonmano Granollers, i totes les situacions al final han portat a que ara puguem estar aquí fent en aquesta presentació, i estic molt, molt content. El que m'ha portat, doncs, una mica tot, no? El conjunt, a nivell de com està l'equip, a nivell personal, el fet de poder tornar a casa, a nivell professional, crec que és un repte molt gran lluitar per salvar la categoria, i crec que era l'any, que era el moment també per poder fer el canvi.
Cuesta redebutarà a la banqueta vallesana aquest dissabte a la pista del potent Vera Vera, l'actual líder destacat de la Lliga. I en hoquei patins, avui també es completa la 16a jornada de l'hoquei Lliga masculina, de la qual ja s'han jugat 3 partits que deixen el Barça més líder, amb 7 punts més que el Liceo, que és segon, i 11 més que el Noia, que és provisionalment tercer, a falta dels partits d'avui. A les 8 del vespre tindrem un Alcoi-Voltregà, dos equips separats per només 3 punts a la zona mitja, a la mateixa hora duel català entre el Parlem Calafell i el Finques Prats Lleida. A la Lliga, el Calafell està consolidat entre els 5 primers, entre que els lleidatans es troben a mitja taula. Aquest Calafell Lleida començarà a les 8 del vespre, i a les 9 dos duels catalans més. D'una banda, a l'Igualada, que està fent una gran temporada, i a 6è rebrà el Cué, un Vilafranca que només ha sumat un punt després de 15 jornades, i també a les 9 partides entre el Caldes i el Reus. Els vallesans també es troben a mitja taula i reben un Reus que, també immers en la Champions, vol recuperar la tercera posició que li va prendre provisionalment al Noia. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
El Reus Deportiu Virgínies arrenca avui el seu particular Tourmalet d'aquest febrer visitant el Caldes. L'equip de Jordi Garcia es troba en un molt bon estat de forma i esperen poder aconseguir en el segon enfrontament de Lliga per fi la victòria davant el conjunt del Vallès Oriental. Serà clau, doncs, encarrilar el partit des del principi i de mantenir la solidesa defensiva que està caracteritzant els rojinegres. Queco Compagno, jugador del Reus Deportiu, recorda els últims enfrontaments i adverteix a la seva perillositat a la Torre Roja.
No té nada que ver lo que está pasando ahora el Caldes, porque al final son dos años que vamos mucho en dificultad contra ellos, es un equipo que siempre me ha muy puesto en dificultad. El año pasado hemos empatado aquí, este año también. Entonces no será tan fácil, y más en esta pista que lo saben hacer muy bien, como has dicho tú, ha empatado el Barça.
Tot a punt, doncs, per a que a les 9 els dos equips juguin la jornada número 16.
I un parell de punts abans d'acabar, la boxejadora serrovirenca Tania Álvarez ja es troba a Nova York. Dissabte s'enfrontarà a la campiona australiana Sky Nicholson al Madison Square Garden, lloc emblemàtic en el món de la boxa. Ràdio Sant Esteve, Carles Miralpeix.
La boxejadora serrovirenca Tania Álvarez ja es troba a Nova York. Dissabte s'enfrontarà a la campiona australiana Sky Nicholson al Madison Square Garden, lloc emblemàtic en el món de la boxa. Tania Álvarez explica com ha planificat els dies previstos al combat.
Pues estoy ya en Nueva York y lo que me queda ahora esta semana es entrenar un poco todos los días hasta el pesaje, que es el viernes, pero entreno light para dar el peso. Y si no me equivoco, el miércoles tengo entrevistas, el jueves ruedas de prensa, luego el viernes es el pesaje y el sábado la pelea.
Tania Álvarez es va iniciar l'any 2016 en el món de la boxa i el 2021 va debutar com a professional. A la seva curta i intensa carrera com a professional de la boxa ha disputat 7 combats que s'ha resolt amb 7 victòries, una d'elles per KO. Aquest cop la rival serà Sky Nicholson, 6 anys més gran que ella i amb una medalla de bronze al Campionat del Món, un or als Jocs de la Commonwealth i 5 victòries com a boxejadora professional. Nicholson també va participar als Jocs Olímpics de Tòquio.
Gràcies, Carles. I un últim apunt en waterpolo. Aquest vespre es disputa un partit pendent de la 12a jornada de la divisió d'honor femenina, el Club Natació Sant Feliu, Club Natació Terrassa, ajornat fa 10 dies per la participació de les vallesanes a l'Eurocup. La prèvia des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després d'aconseguir un avantatge de 2 gols en el partit de la Eurocup, quarts de final davant el Telecom Budapest, el conjunt de Xavi Pérez torna a la competició de Lliga enfrontant-se al Sant Feliu a partir de les 9 de la nit. És l'inici de la segona volta. L'equip de Xavi Pérez acumula un balanç de 7 victòries i 4 derrotes i afronta un maig sobre el paper assequible. I és que les del Baix Llobregat només han guanyat 3 dels 12 partits. Xavi Pérez no podrà comptar amb Florian Bosbel amb molèsties intestinals i Cristina Cantero, que pateix febre. El tècnic cagarenc diu que cal passar pàgina i centrar-se de nou en la Lliga, en aquest cas en el Sant Feliu. Satisfetes i contentes, però el calendari és exigent i no podem mirar enrere. També el tècnic del Terrassa destaca doncs, jugadores que han estat al conjunt agarenc, com és el cas de Judit Panicello, que és la màxima anotadora de la Lliga amb 32 dianes, o el llançament exterior de Blanca Gosset.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oroc Colomina i el Roques des del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
In the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun, boy. Run, 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 run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. Living in the city, all I do is pay, 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 pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. To the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all.
got what I need, yeah, yeah. I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun, yeah. Run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. To the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings. To the rising sun. And run, run, run.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Catalunya tindrà pressupostos enguany. El govern i el PSC han tancat un acord per aprovar els comptes després de salvar els últims esculls. El pacte inclou un document sobre grans infraestructures com la B40, la modernització de l'aeroport del Prat i el Hard Rock, les tres línies vermelles que exigien els socialistes per donar suport als comptes. A banda, es destinaran prop de 1.300 milions d'euros a salut o 52 més a llars d'infants per tal de garantir la gratuïtat del P2. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el líder del PSC, Salvador Illa, han destacat la importància d'aquest acord.
Ara és el moment de desplegar aquest projecte de pressupostos, de fer que els recursos arribin a la ciutadania, a les universitats, a l'economia productiva i especialment a les persones que ho necessiten més.
No és habitual que el president de la Generalitat i el cap de l'oposició signin un acord en matèria pressupostària. Aquesta fotografia no la veiem sovint.
És dimecres 1 de febrer de 2023.